Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Arriba el setembre i a poc tot comença a reactivar-se. Un exemple en som nosaltres que després d'un mes d'aturada encetàvem nova temporada el dimecres dia 1. Però sense cap mena de dubte l'exemple del Revifà és el Castell del Vi. No només li ha afectat l'agost, sinó 16 mesos de contratemps. El cas és que, a partir d'avui, el Castell del Vi ja funcionarà de manera estable. Ho ampliarem durant l'informatiu. Abans, però, repàs als titulars que ens ha deixat aquesta primera setmana de setembre. Comencem! Tímid inici de la campanya de verema a les dues denominacions d'origen del Priorat. Tot i així, s'espera que la collita 2010 sigui de bona qualitat i similar a l'anterior en quantitat. Entre les dues denominacions d'origen colliran enguany prop de 15 milions de quilos de raïm. L'Associació de Comerciants de Falset celebra avui la tercera fira fora estocs. Coincideix amb el final de rebaixes i amb la festa de Santa Càndia, un fet que l'associació espera que animi els compradors. Demà diumenge s'entreguen els guardons del concurs literari de poesia i narrativa de Falset. A l'espera de conèixer els guanyadors dels premis Salvador Estremifà i Amadeu Pi i Secall, el que ja se sap és que el Premi Priorat, adreçat a alumnes de la comarca, quedarà desert. El motiu? No s'hi ha presentat cap obra. El proper 11 de setembre es disputa la cursa de muntanya de Falset, així que avui parlarem amb un dels seus organitzadors, Ronald Fargas. Sabrem com preparen la prova i coneixerem alguns dels detalls d'aquesta quarta edició. 16 mesos després de mostrar-se per primer cop i d'obrir-se únicament per la Fira del Vi, l'espai museístic del Castell del Vi començarà a funcionar de manera estable a partir d'avui. Jesús Torralba, alcalde de Falset, reconeixia als nostres micròfons que la posada en marxa del castell arriba massa tard.
Sense cap dubte. El que passa és que hem tingut de superar molts obstacles de tota mena. Obstacles des de la pròpia constitució de la Fundació, que han retenit moltíssim la posada en marxa. El tema també de la part econòmica, que en aquests moments de crisi no és fàcil obtenir recursos i, d'una o altra manera ens ha forçat a retardar l'obertura i obrim d'una forma segurament no com ens agradaria, amb una gran dotació de personal o personal suficient per cobrir totes les expectatives que espero que generi el que és aquell àmbit.
Una altra de les qüestions que ha endarrerit l'obertura del Castell del Vi és la necessitat de realitzar algunes modificacions en la instal·lació per complir amb normatives vigents en matèria de seguretat. Segons Torralba, el projecte per pal·liar aquesta situació està redactat i, tot i que no s'ha executat, el funcionament del castell i les obres seran simultanis.
El projecte s'ha fet, el projecte ja ha estat autoritzat per part de bombers, que és el tràmit darrer que faltava, i el que falta fer és materialitzar, és a dir, falta fer-ho. El que passa és que com que allà on s'han de fer, que són bàsicament alguna sortida d'emergència, està fora, està més dintre de l'àmbit de l'absis que no pas de lo que és la part del castell, entenem que podem simultanejar de forma prudent, evidentment, sense massificació, doncs el fet de que hi hagi gent que les visites al castell doncs es faci guiades per la gent que tindrà aquesta responsabilitat.
El Castell del Vi, que té l'objectiu d'ajudar a la dinamització econòmica de la comarca, serà gestionat per una fundació que, avui per avui, integren el Consell Comarcal, PIMEC i el propi Ajuntament. Segons Torralba, en breu s'hi incorporaran la Universitat Rovira i Virgili i la Cambra de Comerç de Reus. També s'espera que s'hi afegeixin les dues denominacions d'origen, Montsant i Priorat, tot i que l'acord amb aquestes encara està força verd. D'altra banda, la posada en marxa del nou equipament també suposarà el trasllat de l'oficina de turisme al recinte del castell. Aquesta setmana, viticultors de les dues denominacions d'origen prioratines han començat la collita de raïm. A la D.O. Montsant, el Marroig ha estat un dels cellers primerencs veremant varietats blanques, com el Macabeu. A la D.O. Priorat, per contra, la verema s'inicia amb varietats negres, ja que hi maduren més aviat. Però com es preveu que sigui aquesta collita? Gerard Amorós, gerent de la D.O. Montsant, en fa una valoració prèvia.
La quantitat serà aproximadament, entenem, igual que els darrers anys, el promig nostre de la D.O., que és uns 9 milions i mig de quilos de raïm. I en qualitat, pel que sembla fins ara, doncs, ha estat molt bé. Si no hi ha pluges esporàdiques d'última hora, doncs la qualitat està molt bé i entenem que hi haurà molt bona qualitat i podem tindre un bon producte.
Com deia Gerard Amorós, en termes de quantitat, la verema serà força similar a la de l'any anterior. També ho serà a la D.O. Priorat, on esperen collir uns 5 milions de quilos de raïm. En aquesta DO també preveuen una collita de qualitat, ja que les altes temperatures de les darreres setmanes han afavorit la maduració del fruit. D'altra banda, i seguint amb el món vitivinícola, ens fem ressò de l'especial que el Diari de Tarragona va dedicar dimarts a les denominacions d'origen de la comarca, sota el títol Vins amb excel·lència. En 16 pàgines, el diari profunditza sobre la qualitat dels vins del Priorat, les seves singularitats, les tendències actuals en l'elaboració i la comercialització i la importància del sector per a la comarca. No deixem de parlar de vi, ja que avui se celebra a Poboleda la Festa del Vi i la Verema Antiga, que aquest any arriba a la 12a edició. A banda de fer la tradicional verema i piada del raïm, com es feia antigament, als baixos de les cases pairals del carrer Major s'hi han instal·lat 26 cellers de la DO Copriorat, que oferiran tast dels seus vins. Entre els diversos actes que conformen la fira, ahir va tenir lloc la presentació del primer Vi de Vila de Poboleda. Aquest forma part d'un ampli projecte de la DO Copriorat que, com ja us hem explicat en alguna ocasió, pretén identificar els vins amb el poble del que són originaris. I d'una festa passem a una fira. Aquest matí s'ha posat en marxa la tercera fira Fora Estocs, que organitza l'Associació de Comerciants de Falset. És la segona que coincideix amb el final de rebaixes d'estiu i aquest any a més també ho fa amb les festes de Santa Càndia. Segons Enric Calvo, secretari tècnic de l'associació, aquesta coincidència pot beneficiar l'esdeveniment.
Creiem que fer-ho coincidir doncs, amb les festes de Santa Càndia, que és un moment de major afluència doncs, també de visitants a la vila, doncs això ajudarà doncs, que la Fira Fora Estocs també sigui més reeixida. Això juntament amb un altre aspecte, i és que per aquesta edició doncs, es concentrarà a la plaça de la Quartera i voltants, que és una manera també de concentrar l'oferta de manera més visible.
La Fira Fora Estocs és una de les accions per promocionar el comerç de Falset endegades per l'associació, com també ho és la targeta de fidelització. En aproximadament un any de funcionament, més de 1.000 clients ja disposen d'aquesta targeta. Des de l'Associació de Comerciants es mostren molt satisfets amb l'evolució que ha experimentat aquesta iniciativa, a la que s'afegiran noves propostes com un catàleg de promocions en els punts de venda que properament se sumarà al que ja hi ha al web de l'associació.
És una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part del consumidor, per part del client. És una iniciativa que el que pretén és una mica gratificar la fidelització de compra en els nostres comerços, que en aquest moment, a través de la pàgina web, hi ha un catàleg penjat de promocions i de punts i que tot just, esperem, passat el 15 de setembre, aquest catàleg ja estarà disponible a tots els comerços adherits, perquè doncs, aquell que no tingui tan fàcil accés a internet doncs, ho pugui consultar directament. És un catàleg que serà mòbil, és a dir, que es anirà revisant contínuament amb promocions i descomptes i obsequis doncs, de que la gent podran adquirir a canvi dels punts.
D'altra banda, a l'espera de poder tenir dades definitives sobre el consum als comerços de Falset durant l'estiu, les sensacions en el site de l'associació són força bones. Canviem radicalment de tema. Testimoni de primera mà i alhora impactant sobre la situació a Haití, el que va donar la missionera carmelita Núria Meronyo en una xerrada aquesta setmana a Falset. Gairebé 9 mesos després que un terratrèmol sacsegés l'illa deixant milers de morts, el dia a dia continua sent dramàtic. Escoltem Núria Meronyo, que fa més de 3 anys que viu a Haití.
La gent continua estant en tendes o sota els toldos. Després hi ha tota la gent mutilada que no van tenir temps, diguéssim, de curar el moment precís. Després tota aquesta gent, hi ha a mils, doncs, que estan mutilats perquè van haver de tallar cames, peus, tot. I després el govern encara, diguéssim, no ha tingut temps de refer tots els ministeris, doncs perquè va caure tot i aleshores pues, estan ara a veure si reconstrueixen perquè després comenci a funcionar com a estat, que això encara no ha arribat.
Preguntada sobre si el poble haitià ha perdut l'esperança, Meronyo dona un no rotund i destaca el paper que ha tingut i tindrà la gent jove.
No. Nosaltres som allà, no. I pensem jo amb la zona nostra tampoc, perquè doncs, els joves s'hi van llançar a ajudar el seu poble i ells doncs, ara es vol informar-los professionalment. Per tant, ara s'hi ha de jugar tot doncs, perquè estudiïn com puguem fer que facin de paletes, de fusters, d'electricistes, de fontaners i ajudin a reconstruir.
Aquest missatge d'esperança és el que Meronyo va voler transmetre durant la xerrada. Entrem en l'apartat cultural. Diumenge s'entreguen els premis del concurs literari de poesia i narrativa de Falset, que organitzen l'Associació de Jubilats i Pensionistes i el Centre d'Estudis. 68 obres opten al Premi Salvador Estremifà al millor poemari, dotat amb 1.000 euros, i unes 70 més a l'Amadeu Pi i Secall a la millor narració, dotat amb 650 euros. El Premi Priorat, tant en prosa com en poesia, que s'adreça a alumnes de la comarca, quedarà desert, ja que no s'hi ha presentat cap obra. De la qualitat i la temàtica de les obres que sí han entrat a concurs, en parlava Jordi Soldevila, membre del jurat.
En general, al jurat hem vist que hi ha un nivell, podríem dir, acceptable. Ni més ni menys, tractant del tipus de certament que és. I la temàtica, tant a la narrativa com a la poesia, és diversa. La poesia com tira més cap a temes sentimentals, subratllant molt diverses obres que se centren en la nostàlgia. Entenem persones grans que miren cap enrere. I de la narrativa, si s'hagués de destacar alguna cosa, repeteixo, diguéssim, temàtica diversa, fins i tot sorprenentment algun tema, alguns textos de ciència-ficció.
Un dels problemes amb els que topa l'organització del certamen literari és el finançament. En aquest sentit, Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans, desvetllava que encara esperen resposta del Consell Comarcal a la petició que van fer perquè recolzés econòmicament el certamen.
Es va parlar inclús amb el Consell Comarcal, ja que apadrina els Jocs Florals de Torroja, doncs de que siguin dins la comarca un altre dels certàmens, que gairebé només hi ha aquests dos, doncs a veure si hi hauria alguna col·laboració. En principi el vicepresident ens va afirmar de que hi hauria alguna cosa pel certamen i esperem doncs, de que, bueno, doncs, fins aleshores ja no en tinc res, però esperem de que aquí doncs, fins al dia de presentació, en aquest cas dels guanyadors, que serà el dia 5, hi pugui haver alguna resposta i que sigui en aquest cas positiva.
L'entrega de premis tindrà lloc demà diumenge a les 7 de la tarda a l'Artesana. I abans de la informació esportiva, un altre apunt cultural. Els carrers de Porrera seran l'escenari el proper 9 de setembre d'un dels primers lip-dubs en 3D. Per als que no ho sàpiguen, un lip-dub és un vídeo musical que es filma en una seqüència única i en la que les persones que hi apareixen vocalitzen la lletra d'una cançó. En aquest lip-dub enregistrat en 3D, el tema escollit és La Flama del grup valencià Obrint Pas. Els seus membres també participaran en el vídeo musical, així com personatges del món de la televisió, veïns de Porrera i, en el tram final del recorregut, tots aquells que tinguin ganes d'aparèixer al videoclip. Aquest lip-dub és una coproducció de l'Associació Cultural Lo Cirerer i TV3. El proper cap de setmana té lloc un dels esdeveniments esportius més importants dels que se celebren al Priorat, la cursa de muntanya de Falset, i avui tenim Ronald Fargas, un dels organitzadors de la prova. Bon dia, Ronald.
Bon dia.
Tot i ser una prova relativament recent, aquesta serà la quarta edició, es pot dir que la cursa de muntanya ja s'ha fet un forat dintre del calendari dels corredors?
Sí, com dius tu, sí, ja està prou consolidada. De fet, l'any passat ja vam fregar els 400 participants, van ser 395, me sembla, si no vaig errat, i bé, doncs, enguany esperem repetir participants.
Quarta cursa, tercer recorregut diferent, això afavoreix o perjudica la prova?
Jo crec que afavoreix, perquè aviam, el primer i el segon any van ser gairebé el mateix recorregut, però després hi ha el tema de que entrés en funcionament la variant de la 420 aquí a Falset, doncs ens van veure obligats a fer servir doncs, diferents variants. I després, doncs, al canviar el recorregut, uns motius per queixes d'algun propietari, doncs vam tindre que canviar-los. Creiem que el d'enguany serà el més atractiu dels tres. Té trams durs, però també té trams molt macos que la gent podrà disfrutar, tant els que vagin corrent com els que vagin caminant.
Què busqueu a l'hora de definir i marcar el recorregut?
Des del primer moment que vam començar a fer la cursa, volíem que tots els participants doncs, arribessin als punts emblemàtics d'aquí del terme municipal. El primer i segon any vam fer el Morral, vam fer la zona aquí dalt de les Obagues, però clar, a l'hora que es desenvolupa la cursa és el sol doncs, castigava molt els participants. I bé, la tercera i el que serà aquesta quarta edició, doncs ens basarem tot en el que és la zona de Sant Gregori, Sant Cristòfol, el Grau de les Torres, el Mas d'en Rafel, el camí de la Torre, i creiem que tots aquests punts que hi arribaran els participants crec que creiem que els hi agradarà molt.
Com cada any feu dos curses, una més exigent, l'altra potser no tant, és la de 22, la de 13, suposo que una mica el que busqueu és que la gent participi de la cursa ja a tots els nivells, no? Al final és esport i suposo que el que busqueu és una mica que tothom ho gaudeixi, no?
Sí, com dius tu, vam començar la primera edició amb una distància, però van haver molts participants que la van fer caminant i llavors ja a la segona edició vam creure doncs, de poder fer una distància més curta, que al cap i a la fi estem veient que hi ha un nivell de competició tant a la distància llarga com a la curta, perquè hi ha gent molt bona que fa la distància curta, que van molt bé. Però bueno, hi ha gent que no, que el que vol és participar i potser la distància llarga se li fa molt llarga i es decideix a fer la distància curta.
La cursa es desenvolupa en un dia, pràcticament dura entre menys de 3 hores, però vosaltres porteu treballant ja força temps en tot això, no? No és fàcil organitzar un esdeveniment d'aquest tipus.
Sí, ja portem mesos treballant, ja sigui a nivell informàtic, neteja de boscos, perquè la neteja de boscos és molt, molt important i si no ho fem nosaltres no ho fan, no? I clar, la gent participa i ha d'entendre que tota la feina que hi ha darrere del moment de fer una cursa hi ha molta gent. De fet, sempre ho diem, que aquesta cursa no tiraria endavant sense l'ajuda de tots els voluntaris, que gairebé és un centenar.
Tanqueu inscripcions a 400 corredors, ho comentaves al principi, esperançats en poder esgotar totes aquestes inscripcions. És una mica el repte d'aquest any? O...
Sí, com te deia abans, ja ens agradaria, i és la nostra il·lusió de poder repetir els participants de l'any passat. De fet, hem tancat, bueno, tenim el límit d'inscrits a 400, com l'any passat, perquè creiem que fins a aquest gruix de participants poden rebre una atenció molt, molt individualitzada de cadascú i pots estar per ells, perquè clar, si augmentes, és el que diuen, no? Que si augmentes els participants pots morir d'èxit. I també, amb una cursa muntanya creiem que més de 400 participants no, en altres no creiéssim que anés a tot bé, per això que et deia abans, pel fet de que són molts avituallaments, hi ha molta feina a fer i no hi arribaries. Per tant, creiem que 400 participants és el que nosaltres ens hem fixat com a poder tindre un molt bon èxit amb aquesta cursa.
Com animaries a aquells que no han participat mai a la cursa de muntanya o a aquells que han participat fins ara en el circuit curt i en aquests últims dies es plantegen a lo millor fer el salt al circuit gran?
Nosaltres diem a tothom que es vulgui inscriure que sobretot vinguin, ja no és a anar a córrer, sinó que també hi ha molts participants que també venen de fora i venen a caminar, o sigui, és també un èxit que et vingui gent a caminar, que vinguin a disfrutar. Hi ha aquests dos recorreguts, i una cosa que no he comentat és el fet de que et pots inscriure tant en una modalitat o en l'altra, però quan arribes al punt de la separació de les dues curses, te pots decantar per continuar la que estaves fent, o bé augmentar o disminuir, o sigui, pots canviar quan arribi el participant a la zona que se separen les dues curses, podrà decidir de continuar a fer el recorregut que s'havia marcat ell, o bé augmentar-lo, o si no et trobes bé, reduir-lo. Això també ho poden fer.
Abans comentaves que hi ha molta feina al darrere, suposo que aquesta feina no la tires endavant si en els anys anteriors no recolliu bones impressions dels participants. Què us diu la gent que ve a fer la cursa de muntanya de Falset, que moltes vegades és gent que es mou molt dintre d'aquests circuits i que va a fer moltes curses?
Sí, quan finalitza la cursa al mateix peu de la plaça, recollim les impressions de aleatòriament dels participants i després se'ls envia un correu electrònic i se'ls pregunta què troben a faltar, què han trobat bé, i també fem una enquesta, ja t'ho he dit abans que no tiraríem endavant sense ells, sense els voluntaris, també els hi fem una enquesta a ells, perquè ells estan a dins de la cursa, però els llocs on se troben poden observar coses que nosaltres no veiem. Per tant, és a peu de plaça i fent les enquestes que és on nosaltres podem detectar les coses que no hem fet bé.
Doncs gràcies, Ronald, per haver estat avui aquí a Ràdio Falset, i ànims i sort a tots els organitzadors i voluntaris que esteu darrere d'aquesta quarta cursa de muntanya que tindrà lloc el proper dissabte 11 de setembre. Que torni a ser un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
La resta de la informació esportiva ens l'avança Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu encara aquest cap de setmana, més concretament aquest diumenge a les 12 del migdia i el nou Domènec Aragonès, el seu sisè partit de pretemporada. Recordem que els falsetans entrenats aquest any pel morenc Gerard Font fins aleshores han disputat 4 partits, dels 4 malauradament els ha sondat amb derrota, però cal dir que els 4 rivals eren equips de categories més altes. Van perdre el primer partit per 0-8 front l'Escó, el triangular van perdre per 0-4 front el Reus Deportiu, 0-9 front l'Espanyol B, i el passat cap de setmana perd al terreny d'un primer regional anomenat Camp Clar per 6-2. Aquest cap de setmana toca partit, però més fluix podríem dir, és el rival, la Torre de l'Espanyol, l'equip riberenc, que vindrà a jugar aquí Falset aquest diumenge a les 12 del migdia. Per més senyes i senyals, la Torre de l'Espanyol va ser el cuer al passat de temporada del grup 24 de tercera territorial. Tot un equip molt més baixa categoria que no pas aquests equips de tercera divisió i de primera territorial que s'han enfrontat al Falset Esportiu durant aquesta pretemporada. També cal dir, parlant de l'òrbita falsetana, que el Falset Esportiu començarà la temporada ja oficial el proper cap de setmana, més concretament el proper dissabte 11 de setembre a les 6 de la tarda al terreny de l'Espanya Canonge. Recordem que els falsetans han estat emmarcats enguany, com l'any passat, al grup segon de la segona territorial, però compte perquè enguany hi ha moltes modificacions a les diferents categories regionals del futbol català. D'aquest grup segon de segona territorial, on hi ha 18 equips, recordem que baixaran 6 equips i tan sols en pujarà un. L'objectiu imminent de Falset serà, sens dubte, poder mantenir la categoria aquesta temporada a la segona territorial. Però, tal com anaven, el campionat comença el proper cap de setmana, on els falsetans visiten a les 6 de la tarda el terreny de l'Espanya Canonge, un equip, recordem, que la passada temporada es va trobar a la zona mitja alta de la classificació, un os dur que arrossega pels falsetans. Deixant el segona territorial, baixem un esglaó al tercera territorial amb el grup 24, on hi ha immers el Porrera Unió Esportiva, que començarà el campionat el proper cap de setmana, el proper diumenge 12 de setembre. Els porrerans rebran al seu camp d'esports l'equip de l'escola de futbol La Pastoreta, tot un os dur també que arrossega, ja que recordem que l'equip de la capital del Baix Camp a la passada temporada va acabar al segon, va estar a un mil·límetre de poder pujar a la segona territorial. El Porrera Unió Esportiva s'enfrontarà a les 4 de la tarda, a les 16 hores, al seu terreny de joc, front l'equip de l'escola de futbol La Pastoreta. Deixant de banda el futbol, també hi ha configurat el món del futbol sala, el calendari de la preferent catalana del món del futbol sala, on el Pradell Futbol Sala començarà el campionat una mica més tard, serà el 2 d'octubre, on rebrà el pavelló d'esports de Falset, i a les 5 de la tarda de tots els dissabtes, serà l'horari oficial que l'equip del Priorat jugui a casa seva, on rebrà, tal com diem, a la Joventut Esportiva de Flix Futsal. És el primer encontre del 2 d'octubre que s'estrenarà, que s'alçarà el teló pel Pradell Futbol Sala en aquesta preferent catalana. Malauradament cal dir que a la passada temporada teníem dos equips de futbol sala, el ja mencionat Pradell Futbol Sala i el Futbol Club Cabassers. Enguany, malauradament, tal com us dèiem, el Futbol Club Cabassers s'ha retirat de la competició a la primera divisió que disputava la passada temporada. El Cabassers enguany, doncs, no disputarà els seus encontres oficials. I fins aquí, doncs, el capítol d'esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobem d'aquí 7 dies, ja a l'inici, a l'alçada de teló de les diferents categories regionals del futbol comarcal. Serà fins aleshores, serà fins al proper cap de setmana. Adéu-siau, molt bon dia.
I després dels esports, el temps, la previsió meteorològica amb l'Enric Massip.
Comencem el setembre amb una situació estable després d'una petita inestabilització a principis de setmana que ens ha donat doncs, pràcticament mal més que alguns núvols i res més. Les temperatures de dies anteriors, molt altes, han refrescat una mica i pel que queda de cap de setmana doncs, la situació es mantindrà força estable amb temperatures que tindran tendència a pujar. La calor serà moderada però no tindrem cap incidència en quant a fenòmens destacables importants. I pel que fa doncs, als efemèrides d'aquests dies, cal destacar que tal dia com avui, per de l'any 1785, es registraven greus inundacions a tota la conca del Sica degut a les intenses pluges.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí el primer informatiu de la nova temporada de Ràdio Falset. L'actualitat torna a partir de dimarts. Us ha parlat Alfonso Reig. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que gaudiu del cap de setmana i de les festes de Santa Càndia de Falset, que venen força carregades d'actes, especialment si aneu acompanyats de canalla. Adeu!